Molt bon dia, molt bon dimarts, 7 de gener de 2025. Benvinguts al Penedès en xarxa. El magazín matinal Penedès en xarxa torna a l'antena aquest dimarts, 7 de gener de 2025, després de la pausa nadalenca, amb renovades energies i la voluntat, com sempre, d'acostar-vos l'actualitat a l'Ibaix penedesenca. Tornem al dia de jugar, en el qual alumnes i mestres encara tenen festa, i el dia en majúscules de la tornada a la rutina, a la benvolguda rutina que direu alguns. Hem tornat per acompanyar-vos de dilluns a divendres, de 9 a 12, i aquest primer dia, aquest dimarts, us portem aquestes veus i propostes. D'aquí uns minuts retrobem el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens farà la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana. I per fer més fàcil aquest Sant Tornem-hi, a continuació, d'aquí a uns minutets, després del temps, roda d'actualitat, emissora a emissora, us explicarem com es presenta aquesta setmana més curta i del Sant Tornem-hi, que trobareu als vostres municipis dia a dia. A 9:45, primera de les tres cites diàries, la nostra dosi d'actualitat, alt i baix penedesenca, que no pot faltar el primer flash. I després d'aquest primer flash informatiu, una proposta cultural amb majúscules, i és que a l'entrevista us presentem la programació d'aquest primer semestre del temporada. L'Oriol Toldrà, gestor cultural, ens explicarà totes les obres i espectacles que arribaran al Vendrell. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat, per saber com es lleva aquest dimarts 7 de gener a les nostres comarques, el flash informatiu. I estrenarem aquest 2025 també parlant d'ocupació i de formació. 10:45, després del flash, parlem del programa de formació mida del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. A Mercè Mercè i Mireia Jiménez, tècniques del Servei d'Ocupació Vilafranquí, i Joan Nicolàs, gerent dels concessionaris Vilamòbil i Nico. Ho recordàvem a l'inici, que avui és el dia de jugar per excel·lència, l'endemà de Reis, encara no hi ha classe, i els infants i els no tan petits estrenen joguines i tenen tot el dia per jugar. Doncs nosaltres també us proposem jugar. Serà a les 11 i uns minuts, entre les 11 i un quart de 12, el català al carrer. Avui no ens acompanya la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, però sí que ens ha preparat aquest primer concurs del 2025, que jo mateixa us serviré, i per tant us proposem jugar, trucar al 93872626, encertar-la, o tan sols jugar, no passa res si no l'encerteu, i totes us endureu un número pel sorteig d'un llibre per nens i nenes a partir de 8 anys de publicacions de l'Abadia de Montserrat, que regalarem una miqueta abans de 11:45. A 11:45, últim flash informatiu. Després també jugarem una estona, ens explicarem històries a les pantalles amb el Carles Gala. I per acabar, una última història. Pot ser sorprenent, és certa o no, vosaltres ho direu, perquè acabarem amb les fake news.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Avui Avui feia frescota, eh? Aviam com seguirà la setmana. Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Finalitzen les festes de Nadal, tornem a la rutina i això vol dir que tornem a fer les previsions del temps. Avui, dia 7 de gener, hem començat la jornada amb certa estabilitat després de la línia frontal d'ahir, del dia de Reis, que ens va deixar molt poca cosa, 4 gotes en conjunt, i avui el que sí que tenim és un ambient lleugerament més fred que no pas els darrers dies. El no tenir pràcticament núvols o pocs núvols, això ha permès que la temperatura baixi més a primera hora, sobretot en punts de l'Alt Penedès, on tenim en aquests moments encara temperatures al voltant d'aquests 5-6 graus i el tot plegat amb un ambient doncs, molt estable, per tant, marcat per al domini del sol, sobretot ja de cara a la tarda, i els propers dies no veiem grans canvis a la vista. Mantindrem aquesta situació d'estabilitat, alguns núvols, però en conjunt sense pluges, i hauríem d'estar pendent ja de cara doncs, a una setmana, dues vistes, fins i tot, per veure si tenim la possibilitat d'algun canvi més destacable, però fins aleshores l'estabilitat i, per tant, doncs, la manca de precipitacions i amb un fred. Això sí, per l'època seran els protagonistes. Bona setmana.
Gràcies, Marc. Bona setmana i cuida't. El Marc Paredes ens ha explicat com anirà la setmana, aquesta setmana que comencem avui dimarts, meteorològicament parlant, i ara nosaltres, a la roda d'actualitat, us expliquem què es cou, què passarà. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, comencem aquest 2025 i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès en una setmana especialment tranquil·la després d'aquestes festes de Nadal que hem viscut, però malgrat tot us apropem algunes cites i també informacions per tenir en compte. Per exemple, avui la deixalleria mòbil estarà de 8 del matí a 1 del migdia al carrer Sants Abdó i Sanent del Pla del Penedès, mentre que demà en el mateix horari estarà a la plaça de la Vila de Puigdalba. Més informació de servei. Demà, el Bibliobús Montau, que forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, estarà al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyó 9, a partir de 11:15 del matí. I dijous, el caixer mòbil de la Diputació de Barcelona estarà a Puigdalba, de 10:10 del matí a 11:15. El podreu trobar concretament a la plaça de la Vila, mentre que a Sant Pere, dijous, a les 6 de la tarda, a les Escoles Velles, hi haurà reunió de Riudevitlles per Natura oberta a tots els veïns i veïnes. I saltem ja a dissabte i ens desplacem ara fins a Subirats, on preparen la sortida mensual de marxa nòrdica, que aquest mes visitarà les caves Ventura Soler. Es tracta d'una activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia, a través de www.subirats.cat, on, a banda d'apuntar-vos-hi, també hi trobareu tota la informació. Encara a Subirats, dissabte arrenquen les 14es jornades de memòria històrica de Subirats, que enguany duen per títol Exilis. El tret de sortida, com dèiem, serà dissabte a 6:45 de la tarda amb la inauguració de l'exposició Pepita i Elisa Urizpi de Badosteina a Berlín Oriental de Mari Carme Agulló. Això serà a l'Ateneu Urdalenc. A Sant Sadurní dissabte hi ha la primera cita d'aquest 2025 amb els tallers de mitologia que imparteix mensualment la Teresa Andreu. Així, aquest dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní trobareu el rei Artur i la taula rodona. I a Sant Pere apuntem un parell de propostes per dissabte. A les 6 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés, Marc Freixas presentarà el seu 6è llibre que du per títol Dietari del meu caos poètic. L'acte comptarà amb les intervencions de la poeta Mar Fontana, l'autora del pròleg, i també de David Vila i Ros i Jessica Neckelman, que llegiran poemes del llibre, i Mireia Pujol, que l'amenitzarà amb música de flauta travessera. Mentre que de 6 de la tarda a 8 del vespre, a Cal Xerta podreu visitar l'exposició oberta a vocacions de Mireia i Isabel Feliu i Fabra. I tancarem setmana diumenge amb algunes cites més. A Subirats preparen el primer Cani Trail d'Urdal, que comptarà amb diverses propostes i que teniu ben especificades a www.subirats.cat. També a Subirats, de 12 a 2:15 podreu sumar-vos al taller de sardanes que s'impartirà a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal i que continuarà el 19 de gener i el 9 i 16 de febrer. A Sant Pere de Riudebitlles organitzen una caminada que arrencarà a les 9 del matí des de la plaça del Paper i que anirà fins a Torrelavit, unes 3 horetes aproximadament, que organitza el Club de Recerques Històriques. També a Sant Pere, de 10 del matí a 2 del migdia, hi ha jornada de donació de sang i plasma a les escoles velles, mentre que a Torrelavit es tanquen les festes de Nadal amb el concert de Reis de la Coral Torrelavit, que es durà a terme a les 6 de la tarda al Casal de Cultura.
Gràcies, Eli. I ara anem a Canal 20, a Olèrdola. Fanny Vivar, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs continuem amb aquest repàs d'activitats per a aquesta setmana amb 3 propostes per avui. El Bibelbus al Castellot serà a Pontons a partir de 3:45 i fins a 7:15. També a la Múnia hi haurà taller de musicoteràpia per a persones majors de 60 anys. Serà a partir de 6:15 al Casal de la Gent Gran. I a Sant Cugat Sesgarrigues porten a debat aquesta tarda a l'Ajuntament la remodelació del carrer Sant Antoni en un espai d'intercanvi i diàleg amb els veïns i veïnes. Demà dimecres, a Santa Margarida i els Monjos, hi haurà Juguem en Família a partir de 4:45 a la Casa dels Passos Petits. Serà fins a 7:15 i es tracta d'una activitat adreçada a infants de fins a I2 acompanyats d'una persona adulta. Cal inscripció prèvia per participar d'aquesta activitat a través del WhatsApp 630 489 035, ja que les places són limitades. I passem ara al divendres, on a Sant Cugat Sesgarrigues hi haurà servei de bibliobús. Serà de 11:15 a 1:15 al carrer Rasa de l'Amell, i a Santa Margarida i els Monjos s'inaugurarà el divendres a la tarda la mostra artística Sant Raimon de Penyafort. Serà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro amb l'actuació de Banjara Studio. Passem ara al cap de setmana. El dissabte a Castellet i la Gornal ens conviden a gaudir de l'any nou amb el millor gospel a càrrec d'Essència de Gospel, en un concert ple de ritme, harmonia i emoció. Serà a les 7 a la Sala Polivalent Montserrat Roig amb un preu d'entrada de 3 euros. A Sant Martí Sarroca es viurà aquest dissabte una visita especial al castell. Les Trobeirits serà de 12 a 1 i es tracta d'una visita per viatjar a l'època de l'amor cortès. Des dels castells, dames i senyores feudals, com eren les Trobeirits, com honraven la cultura i la conciliació, tot practicant l'art de trobar poesia en forma de cançó. Cal reservar places per participar d'aquesta activitat a través del correu electrònic castell@turismesantmartisarroca.cat. Continuem a dissabte, però ara anem fins a Santa Margarida i els Monjos, on hi haurà sessió de ball de saló a partir de 11:15 del vespre a la Societat La Margaridoia a càrrec del duet Alma, amb entrada gratuïta pels socis i no socis, amb una entrada amb un cost de 6 euros. I a Santa Fe del Penedès hi haurà sessió gratuïta a l'Espai de Lleure, que està adreçat a infants des de I5 fins a quart d'ESO, que serà de 4:45 a 7:15 de la tarda. I acabem amb el diumenge 12, on la mostra artística que ja us hem comentat de Santa Margarida i els Monjos comptarà amb tallers artístics de 12 a 2 a la Casa de Cultura Mascatarro. Hi haurà tallers de persones per persones adultes, com per exemple un taller de ceràmica RACU a càrrec de Zenc Taller de Ceràmica. També hi haurà dibuixonades i tallers infantils a càrrec de l'Escola Arsenal i també tallers infantils a la Quadra. Cal inscripció prèvia a santamargaridaielsmonjos.cat, ja que les places són limitades. I a la tarda de 7 a 9, també a la Casa de Cultura Mascatarro, hi haurà art i música en directe amb un taller de pintura neo per a persones adultes a càrrec de Wine and Art, amb ambientació musical a càrrec de Saltors. També cal inscripció prèvia i les places són limitades.
Com anirà la setmana al Baix Penedès? Doncs de seguida resolem l'enigma amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dissabte la nostra gent gran sortiran al teatre a Barcelona, concretament per veure l'obra Turisme Rural. Sortiran dels punts habituals, direcció al restaurant per anar a dinar, i el preu de socis i sòcies és de 72 euros per persona. El preu inclou el transport en autocar, el dinar i l'entrada al teatre. I avancem una mica, ens anem a la setmana vinent, ja que el dimarts, dia 14 de gener, de 5 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, hi haurà assessoraments acadèmics i laborals. Cal demanar cita prèvia enviant un correu a cultura.stj@santjaumedelsdomenys.cat. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès. Al centre, aquest diumenge, dia 12, a 6:45 de la tarda, hi haurà cinema amb Caliu i projectaran la pel·lícula El 47. I pel que fa a la comprativa, sortiran a 9:15 del matí al Mont de la Bassa, el diumenge, i faran una ruta i visita al Mont la Bassa. Marxem ara a Banyeres del Penedès, perquè aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Societat, hi haurà el concert de Cap d'Any a càrrec de l'associació Cor, a Cors de Reus, i pels socis és gratuït i pels no socis hauran de pagar 5 euros. Compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, a la Societat, es farà l'espectacle de la bisbalenca Milena Canyes Simbat, música oriental, sota la direcció d'Òscar Flores. Les entrades són cada 5 euros i la venda és a taquilla. Marxem ara cap al Vendrell, perquè fins al dia 13 de gener es pot visitar l'exposició bibliogràfica Josep Maria Jujol, 1879-1949, 75è aniversari de la seva mort a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Fins al 28 de febrer, convocatòria internacional d'art postal amb motiu de la celebració del 5è aniversari de la sala de lectura de Coma-ruga amb el tema de l'escriptura a la sala de lectura de Coma-ruga. Avui dimarts, ximcana digital robatori al Museu 10. Es podrà fer de 10 a 2 o de 5 a 7 de la tarda. Divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell i dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I diumenge, estrena dels Pastorets del Vendrell al Teatre Àngel Guimerà, però que us ho explicarem més abastament a la gent del detall de divendres.
I acabarem aquesta roda d'actualitat a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca ens presenta la setmana, aquesta setmana més curta, el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs a Vilafranca, un cop acaben les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, tenim per costum començar unes altres festes. De fet, començaran d'aquí a una setmana, però avui és el dia. Avui és Sant Raimon de Penyafort i també vinculat a aquest sant, com dèiem, al gener hi ha festes a Vilafranca. En parlarem més endavant dels actes de les festes, però avui sí que hem de parlar del dia, d'aquest 7 de gener, on se celebra la festa de Sant Raimon de Penyafort, copatró de Vilafranca. En aquesta ocasió, la missa solemne d'avui serà presidida per el nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Recordem que el bisbe Xavier va ser ordenat el passat 30 de novembre, per tant fa molt poc que és bisbe, i substitueix el bisbe Agustí Cortés, que ho ha estat durant els 20 anys des de l'inici de l'existència de la diòcesi, d'aquesta nova diòcesi catalana, que és del bisbat de Sant Feliu. Serà una bona ocasió perquè els fidels coneguin el nou bisbe, així com també que el bisbe conegui Vilafranca del Penedès. Es dona la circumstància que Xavier Gómez és dominic, com Sant Raimon de Penyafort també va ser un dels principals membres d'aquest ordre religiós. La missa se celebra a les 8 d'aquest vespre a la Basílica de Santa Maria i al final també es cantaran els goigs a Sant Raimon de Penyafort al davant del seu altar de la Basílica. Això serà avui i demà i demà passat també hi ha una activitat que volíem comentar-vos, organitzada per la Cooperativa d'Iniciativa Social Actua, que posa en marxa el programa ADA per dones en situació d'atur, una iniciativa subvencionada i que busca impulsar les competències digitals de les dones i reduir la bretxa digital de gènere. No obstant això, un 30% de les places van destinades a dones que ja estiguin treballant i que estiguin en actiu. El programa es du a terme a Vilafranca, al Vendrell i a Tarragona i cal dir que les formacions són tres, les disponibles, una d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, una altra la iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques per l'ocupació i finalment també una altra formació de resolució de problemes a l'entorn digital. Els cursos tenen una durada de 40 hores, hi ha 12 places per grup i es fan en modalitat presencial amb suport d'una aula virtual. Per obtenir una de les places, primer s'ha de fer unes entrevistes de selecció que tenen lloc demà i demà passat a les instal·lacions d'Actua a Vilafranca del Penedès de 10 del matí a 1 del migdia. I també demà hem d'explicar-vos que hi haurà una rebuda del president de la Generalitat als castellers de Vilafranca i una trobada institucional. Aquesta rebuda es farà al Palau de la Generalitat a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, que oferirà als castellers de Vilafranca a motiu d'aquesta darrera victòria del concurs de Castells de Tarragona de l'any passat, d'aquest 2024. Posteriorment, el president i també l'alcalde de Vilafranca mantindran una primera reunió institucional a porta tancada al Palau de la Generalitat. Això serà demà dimecres, quan també demà s'iniciarà un nou trimestre del programa de les aules d'extensió universitària per a la gent gran a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, val a dir que el dia 9, serà dijous, perdoneu, el dia 9 hi haurà una primera sessió d'aquest segon trimestre a partir de les 5 de la tarda amb una segona repetició a 6:45 al Fòrum Verger Balaguer, al seu auditori, concretament parlant de literatura. La senyora Dalloway, de Virginia Woolf, serà Iris Llop, una doctora en estudis lingüístics, que parlarà doncs d'aquesta novel·la. Dijous, concretament, un dia també en el que l'Ajuntament de Vilafranca, amb la seva representació de l'alcalde i la regidora d'Esports, es desplaçaran a Martorell en l'acte de cloenda de l'any del bàsquet de Martorell i el relleu en Vilafranca. Recordem que aquest 2025 Vilafranca serà la ciutat del bàsquet català. Ho ha estat aquest 2024 a Martorell i, per tant, l'acte de relleu de les dues ciutats té lloc, com us dèiem, aquest dijous, 9 de gener, a l'Auditori Joan Cerarols del Centre Cultural de Martorell, amb aquest recordatori doncs, que a partir del 2025 la ciutat capital del bàsquet català és Vilafranca del Penedès. I acabem apuntant-vos també que Ivan Lluer presentarà el documental Rain, Siempre vuelve a llover, a Vilafranca aquest cap de setmana. El periodista musical Ivan Lluer presenta a Vilafranca el seu documental, un acte que tindrà lloc el dia 11 de gener, aquest proper dissabte, a les 7 de la tarda, al bar Minoria Absoluta del carrer Amàlia Soler. La projecció tracta en profunditat la trajectòria de la banda Rain, que va abandonar els escenaris l'any 2008 després de publicar dos àlbums. Segons l'autor, el grup va deixar un curt llegat, però va passar a la història com una de les formacions nacionals més prometedores del moviment power metal a principis del nou mil·lenni. Un documental que té una durada d'una hora i mitja, aproximadament, amb entrada lliure i gratuïta, com dèiem, aquest proper 11 de gener, al Minoria Absoluta de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Seguim, hem tornat i toca seguir, recuperar rutina i normalitat, com ens proposa Kilen amb aquest On and On, fins 9:45, cita amb l'actualitat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El 2025 comença amb més reserves d'aigua, però sense deixar enrere encara la sequera. Els darrers tres anys han estat marcats per una extrema sequera que ha afectat tant l'agricultura com, en certa manera, el dia a dia dels alpenedesencs. El 2024 ha estat un any més plujós que els anteriors i això ha millorat la situació en molts aspectes, però no ha acabat del tot amb la sequera que arrosseguem. Comencem l'any millor que l'any passat pel que fa a la situació hídrica, mentre que el 2024 el mes de gener les reserves d'aigua estaven per sota del 20%, aquest 2025 l'encetem amb un 34%. Un exemple d'aquest augment de les reserves s'ha vist clarament al pantà de Foix. Aquest 2024 l'embassament ha superat el 100% de capacitat, deixant enrere el nivell mínim històric del 60% de principis d'any. Les dades constaten que la situació és més favorable que els darrers anys, però encara ens trobem en un estat de sequera. Sant Sadurní esgarrapa part del tercer premi de la rifa de Reis. El segon i el tercer premi de la rifa de Reis han esquitxat Catalunya i han caigut a una vintena de municipis catalans, entre ells Sant Sadurní. Tots dos han estat molt repartits arreu de l'Estat. El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha estat el 6.766 i ha premiat 8 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Barcelona, Terrassa, Mataró, Vilafant o Alcanar. El tercer, el 66.777 i premiat amb 25.000 euros per dècim, ha caigut en 16 municipis d'arreu de Catalunya, com Tarragona, Badalona, Cornellà o Sant Sadurní. En canvi, el primer premi, el 78.908, s'ha venut íntegrament a Lleó. En l'edició d'aquest any del sorteig de Reis s'han repartit 770 milions d'euros en premis, els mateixos que l'any passat. El camp de futbol de Bellver hi tindrà enguany gespa artificial. L'Ajuntament de la localitat aprova el pressupost més alt de la seva història. L'Ajuntament de Bellver fa història amb uns pressupostos que ascendeixen a 3.433.000 euros, un increment del 20% respecte al 2024 i un 42% respecte al 2023. Algunes de les inversions clau que es realitzaran aquest 2025 són gespa al camp de futbol municipal, la millora de les canonades a Baronia de Mar, la modernització de la xarxa d'aigua per garantir un subministrament eficient o la reparació de l'accés al polígon industrial. La gestió econòmica no incrementa el deute amb el suport d'administracions supramunicipals. Els pressupostos per al 2025 són accessibles a tota la ciutadania i estan disponibles per la consulta. I acabem explicant-vos que Santa Margarida i els Monjos presenta la 41a edició de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort. Santa Margarida i els Monjos acollirà del 10 al 31 de gener la mostra artística Sant Raimon de Penyafort a la Casa de Cultura Mas Catarro. La proposta inclou l'exposició d'obres de dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital, a més d'una categoria per a l'expressió de joves artistes de 12 a 17 anys i una mostra de dibuixos fets pels infants de les escoles del municipi. L'acte inaugural tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda amb una actuació especial de Banjara Studio. Al llarg de les setmanes, els visitants podran gaudir d'una varietat d'activitats que inclouen tallers, exposicions i art en directe.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 2:15. Comencem l'any i la setmana fent aturar dels nostres peus amb la podòloga Mercè Casals, que ens parla de la importància de les sabatilles d'estar per casa, un tema que encara no havíem tocat. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meroño.
Doncs així, Sílvia, comencem aquest nou any, doncs, sabent una mica més dels nostres peus. Avui amb un tema molt interessant, com bé has comentat, i per això en tenim a la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals. Molt bon dia, Mercè, com estàs? Bon any!
Molt bon dia, bon any nou a tots. Espero que hagueu disfrutat les vacances i hagueu desconnectat.
Una mica. T'ho has pogut al final o no?
Doncs sí, bueno, hem pogut estar una mica més per casa i desconnectar. Sí que és veritat que hi ha tot el tema de menjars familiars i tot plegat, que al final te fa estar més de bòlit. Però bueno, estar a casa i poder desconnectar una mica sí que ens ho permet.
Bueno, i avui ens portes un tema com molt actual i que mai hem tocat, precisament, no?
Sí, bueno, bàsicament perquè com que aquests dies hem estat una mica més per casa i potser utilitzem més les sabatilles d'anar per casa, no? He pensat que és un bon tema d'explicar quines són les millors, com les hem de buscar, no? Quines poder, per tenir quatre idees de com buscar una bona sabatilla i el que pot comportar si no les portem correctament.
Doncs quan vulguis. Som tots oïdes. Doncs,
sí, bueno, bàsicament el per què és important portar sabatilles d'anar per casa, perquè realment podem anar també amb les normals de carrer. Uh-huh. Però sí que és veritat que com que les del carrer porta tot el dia tombant per zones que realment a nivell d'higiene està una mica brut, perquè al final el carrer no és la millor netedat que puguem tindre, pues al final les soles, les del dia a dia, acaben amb mils de bactèries i llavors a l'entrar a casa amb les sabates d'anar pel carrer, vulguis que no, embrutem molt l'interior de la casa. Aleshores, si nosaltres tenim la idea correcte d'arribar a casa i treure'm les sabates d'anar per carrer i col·locar-nos unes sabates d'anar per casa correctes, sempre evitarem que hi hagi menys bactèries a l'interior de la casa, per tant hi hagi més higiene i ens sigui més beneficiosa la nostra salut, tant dels peus com de tot el cos.
Uh-huh.
Val. Aleshores, clar, el tema és, el tema del món de les sabatilles d'anar per casa, realment nosaltres només ho tenim focalitzat com amb la comoditat, no?
Sí.
De buscar una cosa còmoda. Però realment hauríem de tindre en compte diverses característiques perquè aquestes sabatilles realment no ens puguin generar una patologia. Perquè al final sí que hi ha gent que pues, està moltes hores del dia fora, potser treballant, i no porta tant aquest tipus de calçat, que només ho porta pues, a la nit, en moments puntuals i això, però sí que hi ha un rang de població que potser passa moltes més hores del dia a casa, sigui perquè estiguem jubilats i pues, tenim més temps per estar a casa, o teletreballem, per exemple, o estiguem malalts o en alguna altra situació, això el que fa és que quan més hores les portem a casa, al final és el nostre calçat habitual. Per tant, hem de ser conscients de que això també ens pot repercutir en el nostre peu i en la nostra salut.
Uh-huh.
Aleshores, a part d'aquesta comoditat, el que hem de tindre en compte és pues, que tingui una bona subjecció, vale? Perquè d'aquesta manera aconseguim una estabilitat del peu molt més gran, perquè si no, al final, si nosaltres anem inestables i no estem ben subjectes, el que provoca és que dintre el calçat el nostre peu tombi molt, vale? Llavors castiga molt la musculatura, uh-huh. És a dir, que està inestable el peu torrontolla dintre la sabata, i llavors, a part de fatigar la musculatura de tota la cama, i també ens pot alterar a nivell de lumbars i d'esquena, perquè al final sempre ho diem que és la base de tot el cos, per tant, si no estan còmodes, tot el nostre cos també anirà fent-se compensacions per anar el millor possible. I també el que podem provocar és esguinços de turmell, perquè si no estem subjectes correctament, pot ser que llavors el nostre turmell pateixi i acabi fent un esguins.
Uh-huh.
Val? Aleshores, sí que és veritat que la gran majoria de sabatilles d'anar per casa, que hi ha a la venda, no subjecten el taló com haurien.
Uh-huh.
Vale? Llavors, realment, si nosaltres durant molta estona del nostre dia a dia tenim aquest tipus de calçat al nostre peu, és important buscar una sabata que subjecti del taló, perquè llavors d'aquesta manera evitarem això, aquesta fatiga muscular i possibles esguinços que en generi.
Uh-huh.
Vale? Aleshores, que hem de buscar també que sigui una sola que no sigui deslliçant, és a dir, que antideslliçant, que perquè no puguem relliscar, bàsicament.
Important.
Perquè si nosaltres tenim una sola molt desgastada perquè és una sabata més antiga o no té una bona subjecció, la sola el que ens pot provocar és que tinguem alguna relliscada i ens puguem fotre de cap al final.
Clar.
Val? Llavors això hem de ser molt conscients de tant en tant anar-la renovant, anar veient com està la sola per evitar tindre un susto.
Uh-huh.
Vale? I a més que tingui un gruix una mica adequat, val? Que no sigui totalment fineta, vale? Com aquestes sabates que a vegades, si heu anat mai a algun hotel, de vegades et donen, vale? Que són una sola super, super fina. Això per un dia a dia no és correcte. Per què? Perquè no tenim cap mena d'amortiguació amb allò.
Clar.
Vale? A part de que no sent gens objectes i el que fa és quasi més caure que res, el que fa és que no hi ha cap mena d'amortiguació, doncs la planta del peu pateix molta més pressió de la que hauria de tindre.
Uh-huh.
Vale? Llavors, quan tenen una mica de goma que en genera aquesta amortiguació, sempre serà millor que un material molt rígid.
Important.
Vale?
Algun tipus de sola específica que sigui bona o no?
Bueno, bàsicament, hem de ser una mica conscients d'això, simplement... que sigui una amortiguació, que hi hagi un, que no sigui totalment pla en el terra, que hi hagi una mica amortiguació, una mica de 2-3 centímetres de taló respecte a davant, que no siguin completament planes, perquè al final, si no, això també repercuteix a la musculatura posterior de la cama, perquè hi ha molta més tensió de normal. Mm. Llavors, ser una mica conscients de que això, que no sigui totalment fina, que hi hagi una mica d'amortiguació. Nosaltres mateixos ja notarem el que és còmode i no? Però al final ser una mica conscient d'això, que no sigui totalment fi.
Uh-huh.
Vale? Llavors, que sigui transpirable, perquè al final, si és un ús habitual i un ús diari bastant repetitiu, al final pot ser que, si no sigui transpirable, els materials que utilitzem, per tant, que no siguin sintètics, que siguin al màxim naturals possibles, les fibres, per evitar la mala olor i que al final ens faci suar més tot el peu, i llavors que el suar ens pugui generar patologia de nivell de fongs entre mig dels dits, per exemple.
Uh-huh.
Llavors els materials com cotó, llana i diferents teixits tècnics, però que permeten una bona ventilació, sempre ens ajudarà a evitar que hi hagi una excessiva humitat a la zona. Vale, llavors això també és bo pensar-hi.
Uh-huh.
Llavors, clar, l'estacionalitat, és a dir, no una sabatilla d'estiu ens pot servir per l'hivern, és a dir, això també ja és gustos de cadascú, però vols que no una sabata d'hivern normalment és amb una miqueta més d'empalfat, de que sigui que proporcioni calor als peus per evitar, per exemple, en persones més grans que tenen una mala circulació, que tinguin la zona dels polpells amb sabanyons, amb panellons, perdó, vale? Per sabanyones, que es diu en castellà, per evitar que hi hagi aquest tipus de lesió, que és bastant dolorosa, d'acord? Llavors, doncs, si nosaltres tenim, solem portar sabates d'anar per casa, doncs, tenir en compte això de que no serà igual la d'estiu que la d'hivern, sobretot això amb persones més grans que tinguin més problemes vasculars. Vale, llavors, per l'estiu, doncs unes que no siguin tan caloroses, que siguin més lleugeres, que siguin més fresques i que ventilin molt més, perquè al final doncs, suarà molt més al peu, i és el que dèiem abans, no? Que no volem tampoc que hi hagi molta humitat.
Clar.
Vale. Llavors, el tema del desnivell que havíem comentat, sempre el taló, sempre diem que més de 3 centímetres el que pot generar és que hi hagi una sobrecàrrega molt més gran a la zona de davant del peu, vale? Igual que el fet de no anar subjecte de taló, que fa és que anem una mica més de puntetes, més de retaló.
Clar.
Per tant, carreguem molt més la zona de davant del metatarsi, no tant el taló. Que sempre recordo que, al final, l'os del taló és el que ha de suportar més pes del nostre peu, perquè és l'os més gran, per tant, és el que està preparat per suportar més pes.
Uh-huh.
I, doncs, clar, si no anem sense objectes, el que fem és distribuir tot el nostre pes a la zona de davant, que són els ossos més finets i més prims, per tant patiran més i podem tindre més lesions.
Clar.
Val? Llavors, el que hem de tindre en compte és que una sabata, igual que nosaltres, les sabates de carrer, les anem renovant perquè tenen un desgast, les sabates de casa potser de vegades les arribem a allargar més temps del que els hi pertocaria, no? Perquè és com que tens la idea de que, bueno, no me les poso massa, doncs va durant, però al final també li tenim un tuter i al final també li generem un desgast a aquests materials. Clar. Per tant, hem de ser conscients de que no les hem de fer durar molt, sinó que utilitzar-les una mica en funció també com les fem amb les de carrer, que normalment màxim durant un any, any i mig. Bueno, anar veient realment el desgast que poden tindre, sobretot el tema de la sola, de que si la desgastem molt, al final també podem tindre algun dia un susto.
Clar. Important, vale. Perquè la majoria d'accidents així bèsties acostumen a passar a casa.
Sí, sí, sí.
Cuines, lavabos...
Exacte, bueno, és això. Simplement que tinguem una sabata desgastada i algun dia ens caigui una mica d'aigua al terra o el que sigui, doncs pam, ja pots tindre el deslizament fàcil. Clar. I llavors que tinguem el susto. O un tipus de terra, com un marbre, una cosa així, que al final rellisca molt més, doncs vulguis que no, que faci la patinada és molt més fàcil. Clar. Si la tenim desgastada. Llavors hem de tindre una miqueta això. Val? Uh-huh. Llavors, com escollir el tipus de calçat ideal per anar per casa? Doncs, a veure, seguint aquests consells, també valorar això, la necessitat de cada persona, perquè al final no és el mateix una persona gran que una persona més jove, i una persona que tingui més estabilitat on tingui menys, que li sui més els peus o no. I llavors hem de valorar, segons aquestes característiques que he anat anomenant, doncs tindre una mica la idea, no?, de què ens pot anar millor a cada persona. Si no ho tenim clar, doncs podem consultar un podòleg, ¿vale? Perquè llavors, de vegades, el que ens pot provocar és diferents patologies que ara explicarem, que això el podòleg sempre ens pot ajudar a saber quin tipus de calçat ens va millor pel nostre dia a dia segons el que fem a la vida quotidiana. Uh-huh. Vale? Llavors, si veiem que una marca no ens va bé, doncs sempre podem pensar que potser aquella no ens funciona el tipus de material i n'haurem de buscar una de diferent.
Clar. És a dir, aquí ens oblidem de comprar les sabates a llocs que no estan especialitzats, no?
Exacte. Sí, sempre és millor perquè al final els materials, vulguis que no, no tenen res a veure. Al final, lo barato sale caro, no?, que dic jo. I de vegades són tipus de sabates que solem tindre com a menys despreci, no? O sigui, menys despreci del que no les tenim tant en consideració i solem agafar les més barates, però això també, si nosaltres les utilitzem molt al diari, ens pot repercutir en coses més greus. Uh-huh. Què és el que ens pot arribar a generar? Bàsicament, sobretot el tema de les metatarsàlgies, no?, de que carreguem molt la zona de davant del nostre peu i el que ens pot provocar és que tinguem una metatarsàlgia, que és una inflamació dels ossos dels metatars, vale? I llavors, com que no, si no anem ben subjectes, el que generem és una garra, és una urpa dels dits, que això ens provoca que tinguem molta més sobrecàrrega i podem tindre dolor a la zona de davant del peu. Uh-huh. A més, el no anar subjectes tan adequadament com una sabata de carrer, el que ens pot provocar també és una fascitis plantar, que és una inflamació de tota la musculatura de la planta del peu.
Wow.
Vale? Llavors, això el que provoca és que tinguem molta patologia a nivell, sobretot del taló, a l'aixecar-nos quan de dormir o aixecar-nos al sofà, sobretot és quan nosaltres notem més la tensió i a mica en mica que es va escalfant la musculatura ens va reduint el dolor. Però de vegades es queda persistent sempre. Llavors això sí que ho hem de consultar amb un podòleg i sobretot canviar tipus de sabata a que estigui totalment subjecte. Uh-huh. Val? Que de vegades jo amb gent que veig que la majoria, o sigui, com la seva jornada laboral, per dir-ho manera, és a casa, sé que me'n aconsello que potser és millor buscar un tipus de bambeta còmoda que la puguem lligar i anar totalment subjecte, que no l'utilitzem pel carrer, però sí per dintre casa. I al final això també ens evita que hi hagi tot aquest tipus de patologies. Uh-huh. I evitar també esguinzos i altres patologies que hem anat dient.
Uh-huh.
Val? Llavors, si realment tenim alguna patologia d'aquesta és quan hem d'anar a un podòleg, val, per determinar què és el que estem fent malament i quines patologies estan tenint, i llavors el podòleg ens indicarà si hem de canviar el tipus de sabatilla d'anar per casa i què podem fer, si necessitem una plantilla personalitzada, si necessitem unes silicones per estirar els dits i que no ens faci tanta urpa als dits, i llavors pues, ens indicarà cap on hem d'anar.
Uh-huh.
Per intentar evitar les molèsties.
Uh-huh.
Vale? Llavors, realment, no hi ha un mínim ni un màxim d'hores per portar les sabates, tampoc no t'ho sé dir exactament, perquè no hi ha cap estudi que t'ho demostri, però simplement és ser conscients de que si una persona ho està moltes hores utilitzant aquest tipus de calçat, és quan ha de tindre més consciència del que li pot repercutir. Perquè, òbviament, una persona que només les utilitzi per anar del sofà al lavabo i a dormir, tampoc no haurà de tindre tanta problemàtica com les patologies que he dit anteriorment.
Clar, entenc si estàs en moviment constant, no?
Exacte, sí, sí, sí. Bueno, i si no, el dia a dia, per exemple, hi ha dones o homes que estan tot el dia a casa perquè ja estan jubilats, però al final no estan tot el dia sentats al sofà, sinó que ells van fent feines a casa, van netejant, van cuinant. Doncs totes aquestes accions, al final estem drets, estem en una dinàmica, vale? Encara que no sigui sortir a caminar exactament, al final estàs en una dinàmica dintre casa, que això ja pot provocar la patologia si no anem ben calçats.
Uh-huh.
Val? Aleshores, jo sempre dic que les persones que utilitzen molt de forma habitual aquest tipus de calçat, el que jo recomano també és combinar-ho en anar descalç. I dic, sí, anar descalç, per què? Perquè anar descalç el que ens ajuda és a treballar molt la musculatura intrínseca, que són aquests músculs que tenen una incisió, que són molt petits però que connecten tots els ossets del peu, perquè el peu té molts ossos, en té 22 en concret,
uh-huh.
I llavors el que fa és que tots aquests minimúsculs que hi ha en tot el peu treballin, siguin forts, i al moment que nosaltres pues, sortim al carrer o fem una ruta una mica més llarga o els hi donem més impacte, que estiguin forts i no els tinguem dèbils com per fer el nostre dia a dia amb un altre tipus de calçat.
Uh-huh.
Vale? Llavors ho hem de combinar una mica. No és dolent anar descalç.
T'ho anava a preguntar i mira, m'has llegit el pensament, perquè t'anava a preguntar, perquè jo a vegades, com que a vegades teletreballo, sí que és veritat que moltes vegades vaig descalça per casa.
Sí.
I com que vaig més còmode, fins i tot.
Bueno, perquè és això, que al final anar descalç no has d'agafar... Si tu vas amb les sabatilles que no te subjecten del tot el peu, vulguis que no estàs fent compensacions amb tota la musculatura per intentar el màxim còmode i el màxim estable. El fet d'anar descalç el que ens permet és que no hi ha aquesta inestabilitat, uh-huh. D'acord? I llavors ajudes a que no hagis de fer compensacions tant de genolls com de cadera per intentar anar bé. Llavors, uh-huh. Sempre és millor amb les persones com ara dius que tu teletreballes a casa, per exemple, pues, portar un calçat subjecte, vale, pel dia a dia, però anar descalç també ajudem això a reforçar la musculatura interior del peu, uh-huh. La més petita. I doncs això fem que hi hagi molta més estabilitat i que no tinguem arribem a tindre patologies.
Uh-huh.
I, una combinació de les dues coses és bo, però ja et dic, totes aquestes persones que treballeu a casa, potser és millor plantejar-se buscar un calçat que sigui més subjecte, una bamba còmoda, que no pas anar totalment tot el dia de retaló.
Uh-huh. Perquè hi ha alguna... I, òbviament, no es paguen, però hi ha alguna marca que diguis, ostres, aquesta és puntera pel que fa a sabatilles d'estar per casa, o no?
No, jo la veritat és que en això no en sé cap marca específica que diguis, hosti, pot anar millor aquesta o no. Ja et dic, jo la veritat, sóc més partidària si realment no és només per l'estona de la nit, que la portem molt poqueta estona. Sóc més partidària de buscar una bamba que pot ser també del dia a dia, perquè l'utilitzem pel casa, subjecta amb cordons, que no pas una sabatilla de retaló. Jo sempre seré més partidària. I més a més, si estem tot el dia o la major part del nostre dia a dia a casa. Llavors, el moment d'això, de la nit, d'anar al sofà a dormir i a la cuina, aleshores ja podem fer una mica més la vista grossa.
Important, perquè jo crec que, no, ho he dit abans, crec que no havíem parlat mai, i és superimportant. Igual que tenim
sí,
en compte la...
És un tipus de calçat que sempre és com l'últim que en pensem, no?
Sí.
No tenim tant en compte.
Sí, i n'hi ha moltíssimes marques que... És a dir, botigues que venen sabatilles d'estar per casa i que potser no són les més idònies i les comprem perquè són econòmiques, no? El que deies tu al principi.
Sí.
I lo barato sale caro, totalment. Doncs, Mercè, on et podem trobar?
Doncs mira, la meva clínica està a la clínica, és la Clínica Podològica Casals i la podeu trobar a la plaça Sant Joan número 2 del Papiolet. I el meu telèfon de contacte, per si teniu mai dubtes o alguna pregunta, és el 615-08-2663.
Perfecte.
I estaré encantada de respondre-us.
Doncs, com sempre, Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest inici, precisament, de programa, aquest 2025. Moltes gràcies i res, ens retrobem d'aquí un meset, aproximadament.
Moltes gràcies per escoltar-me a tots vosaltres i, bueno, molt bon inici d'any a tots.
Gràcies, igualment.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.